Estel Migdia, amb Joan Trias.
Mirin, tota crisi comporta canvis reals i palpables, i la crisi pandèmica de la Covid no en podia ser una excepció. Canvis en la manera de viure, canvis en la manera de comportar-nos, de relacionar-nos, canvis en l'economia i canvis en l'àmbit laboral. I potser sigui en aquest últim àmbit el laboral en els que els canvis s'han fet més reals, creant-nos eines per gestionar el que hem anomenat teletreball, les conferències telemàtiques o la gestió digital. Avui, de fet, hem conegut les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, que demostren que, si bé l'evolució s'ha estancat, també demostren que, tot i ser temporada baixa entre Setmana Santa i estiu, en un país dedicat àmpliament al tercer sector, la desocupació encara es resisteix a baixar de la barrera del famós 10%. La vessant negativa, doncs, és precisament aquesta. Som en crisi i això és notable, es fa palpable. La positiva ens podria fer preveure, en matèria econòmica, que la inflació podria baixar durant el proper trimestre, ajudant a incrementar uns llocs de feina en canvi constant, adaptant-se no només a l'era digital, encara en ple 2022, sinó a les necessitats empresarials i laborals que determina cada moment. Parlant de moments, ara passa un minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 28 d'abril i aquesta hora.
Su presidente, el señor Sánchez, es el máximo responsable del Catalan Gate. Exigimos garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado.
Que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles.
Quienes hoy voten que no a este Real Decreto Ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al gobierno.
Con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía, y aprovaremos este decreto.
Amb el tema del català, si tu ets català i és la teva llengua, el fet que tu vagis a un lloc, no?, i t'imposin parlar el castellà, no és que tinguis una ànima inversió cap al castellà, és que dius, no, és que, escolti'm, és el meu idioma.
Si venen jutges a fora, tot i que molts d'ells estudien català, però estudien un nivell més baix, i no els hi és, no és la seva llengua, no els és la llengua més còmoda per desenvolupar una sentència.
Hi ha boicots, hi ha sabotatges que estan fent anar formes que no corresponen a actituds pròpies del que significa ser mestre.
És evident que el foc zero, no? No existeix. Vivim en un país mediterrani on hi ha hagut incendis, n'hi haurà.
Jo no he tenido el apoyo máximo de un presidente. Espero que ha aprendido de esto, de sí, dar el apoyo a Xavi.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres minuts que passen ara mateix de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per un contrast important entre el que tindrem al nord del país i el que tindrem a la resta, perquè per una banda esperem una tarda amb ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i, en canvi, a la resta del país amb moltes més clarianes. Farà sol, més cap al sud, i tindrem alguns núvols a la meitat nord, però sobretot precipitacions aquesta tarda a l'extrem nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu. Temperatures avui, que ja ho hem notat, són agradables, ambient primaveral, i de cara a demà doncs, tindrem un matí variable, però ja a partir de mig matí i migdia creixeran més núvols, comarques del Pirineu, Prepirineu i també nord de Barcelona, interior de Girona. Demà aquests ruixats i tempestes seran una mica més extensos, i a la resta del país augmentarà la nuvolositat en principi sense precipitacions i amb temperatures demà que seran una mica més altes que les d'avui. De cara al cap de setmana es manté la inestabilitat, sobretot de cara a dissabte, amb ruixats, tempestes, no només al Pirineu i al Prepirineu, sinó també al llarg del matí i de la tarda, comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Temperatures al cap de setmana màximes una mica més baixes. I diumenge no acabarà de fer net, nuvolositat variable i encara possibilitat de ruixats a les comarques de l'extrem nord del país.
Quatre minuts i mig que passen de les dues del migdia. Aquesta hora us expliquem també les principals notícies del dia. Amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant avui que el Congrés està a punt de votar el decret de mesures urgents per pal·liar els efectes de la crisi generada per la guerra a Ucraïna. La votació es preveu molt ajustada, si tot va segons el previst, però el govern espanyol té garantit que el decret s'aprovi gràcies al vot favorable de Bildu, que no ha mantingut la unitat d'acció amb Esquerra. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, amb el sí de Bildu i l'abstenció de Coalició Canària, el govern espanyol pot aprovar el decret que inclou la rebaixa de 20 cèntims per cada litre de combustible, ajudes directes i també la pròrroga de rebaixes d'impostos fins al 30 de juny. Qui votarà en contra són els partits independentistes, que aniran a la una. Volen denunciar tant les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, com que el govern espanyol no posi en marxa una comissió d'investigació pel Catalan Gate. Són Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya, i Montse Bassa, d'Esquerra.
Por acción u omisión, su presidente, el señor Sánchez, es el máximo responsable del Catalan Gate. Exigimos garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado.
Que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles.
Tot i això, com que Bildu s'ha desmarcat de la unitat d'acció amb Esquerra, Pedro Sánchez ja té garantits els suports suficients. El partit defensa el sentit del seu vot perquè creu que el decret serà beneficiós per als ciutadans.
Con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y aprobaremos este decreto. La ciudadanía necesita de muchas de las medidas que contiene este decreto para aliviar la situación creada por la escalada de precios y sobre todo por las energías.
El sí de Bildu és determinant perquè el decret s'aprovi, així com també l'abstenció de Coalició Canària. Ara bé, el govern espanyol té garantits els suports per la mínima i la votació pot anar d'un sol vot, com va passar amb la reforma laboral, que va acabar aprovant-se per l'error d'un diputat del Partit Popular.
El fet és que Esquerra ha fet un comunicat per explicar per què votarà que no. Ho fa per llançar, diu, un primer avís al govern espanyol. No li vol seguir garantint l'estabilitat al Congrés si la ministra de Defensa, Margarita Robles, no dimiteix, Judit.
Sí, Esquerra de moment no trenca definitivament amb el govern espanyol, però sí que marca distàncies per demostrar el seu descontentament amb el Catalan Gate. Un gest que des del PSOE no entenen perquè creuen que s'ha de diferenciar el Catalan Gate de la votació d'avui. Ho diu la ministra María Jesús Montero, que està convençuda que les relacions tornaran a anar bé.
Espero y deseo que las relaciones se reconduzcan porque a veces, como pasa en el día de hoy, lo que se va a votar nada tiene que ver con esta cuestión y yo creo que los ciudadanos no entienden que no diferenciemos lo que es el interés general de cuestiones que son legítimas que ellos puedan plantear o que puedan sentirse molestos, pero que nada tiene que ver, por ejemplo, con el precio de la energía.
Montero creu que tot es tornarà a posar a lloc perquè quan es creï la Comissió de Secrets Oficials per esclarir l'espionatge a independentistes, tot anirà millor.
Gràcies, Judit. Gairebé 8 minuts que passen de les dues del migdia. Mentrestant, a casa nostra, Salvador Illa creu que no s'ha de patir per la legislatura de Pedro Sánchez. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El primer secretari del PSC ha dit a TV3 que veu fora de lloc demanar dimissions abans d'aclarir el Catalan Gate.
Crec que no hi ha raó per la dimissió. Crec que s'ha d'esbrinar què ha passat, s'ha d'aclarir. M'ho prenc molt seriosament, això. Empatitzo amb les persones que s'han pogut veure afectades. Bueno, escoltim, fem-ho, i a partir d'aquí, quan hi hagi unes conclusions respecte a això, jo també vaig dir que estic disposat a demanar que hi hagi les actuacions pertinents, però no abans.
Després de les polèmiques declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre l'espionatge a persones relacionades amb l'independentisme, Illa l'ha defensat i ha sostingut que li dona credibilitat. Tot i així, ha evitat entrar a valorar les paraules de Robles.
D'altra banda, Jessica Albiach s'ha mostrat contundent i ha demanat que dimiteixin totes les persones que han estat al capdavant i han liderat el cas d'espionatge. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Robles ha de plegar.
Jo crec que si s'acaba demostrant que Robles està darrere de l'espionatge, ha de plegar, però crec que no hem de començar la casa per la teulada i que primer hem de fer totes les investigacions que calguin, com dic, per conèixer qui està veritablement darrere.
Tot plegat, com deia Jessica Albiach, és conseqüència de l'espionatge a líders independentistes. De fet, aquest matí el Confidencial ha fet públic que la Moncloa va autoritzar l'espionatge a 18 presumptes líders de Tsunami Democràtic i que el Tribunal Suprem ho va autoritzar.
Entre els espiats hi ha precisament l'enginyer que ha liderat la investigació sobre l'espionatge contra l'independentisme, Elias Campo. Segons el Confidencial, les investigacions tenien l'autorització del Tribunal Suprem i els resultats es van enviar a la Moncloa.
I atenció, perquè això no acaba aquí. El Parlament Europeu debatrà sobre l'espionatge dels estats eurodiputats amb Pegasus.
Ho ha decidit l'Eurocambra a proposta del grup dels Verds ALE, d'on són membres Diana Riba i Jordi Soler d'Esquerra, que van ser espiats, segons les revelacions del Citizen Lab.
Mentrestant, a Catalunya fa temps que hi falten jutges i, en general, falten jutges catalans. De fet, dels 161 aspirants a jutge que han entrat aquest any a l'escola judicial, només 14 serien catalans. N'ha parlat en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel la magistrada Montserrat Raga.
Amb el tema del català, si tu ets català i és la teva llengua, el fet que tu vagis a un lloc, no?, i t'imposin parlar el castellà, no és que tinguis una ànima inversió cap al castellà, és que dius, no, és que, escolti, és el meu idioma. Jo entenc que una persona que no el té com a propi, això no ho pot arribar a entendre, no? Perquè al final et diuen, pues, és igual que no digues en castellà o en català. No, no és igual. Aquesta sensibilitat, ells, pues, no la tenen, pues, perquè no l'han tingut.
La magistrada també ha explicat que en general hi ha una manca de costum a l'hora d'opositar. Segons ha indicat, la joventut vol resultats immediats i és reticent a la incertesa de si acabarà aprovant o no.
Que una persona jove cada cop li diguin has estat tancat 4 o 5 anys a casa teva, o a la biblioteca, o on sigui, estudiant, fent-ho sol, tira molt enrere i a més la incertesa, que tu no saps si t'ho trauràs o no. Igual estàs, no crec que els tiris aquests 4 o 5 anys, no? Però jo crec que és el principal escull, eh?
Per cert, que pel que fa al sistema de beques que la Generalitat impulsarà l'any vinent, la magistrada veu amb bons ulls que es reprengui aquest sistema.
Raga ha defensat que a nivell econòmic no tothom es pot permetre passar-se una temporada llarga estudiant sense rebre ingressos i ha afegit que les despeses que es tinguin s'hauran d'assumir d'alguna manera i les beques podrien ser una solució a la manca de jutges que pateix Catalunya.
Precisament sobre les beques també n'ha parlat la directora del Centre d'Estudis Jurídics, Laura Martínez, que ha valorat la manca de jutges catalans a Ràdio Estel.
Si venen jutges de fora, tot i que molts d'ells estudien català, però estudien un nivell més baix, i no els hi és, no és la seva llengua, no els és la llengua més còmoda per desenvolupar una sentència, per tant, els és més còmode fer un castellà. Llavors, evidentment, si són d'aquí, hi haurà moltíssimes més possibilitats de que tot el funcionament de la justícia...
I d'altra banda, parlem d'educació perquè el conseller del RAM, Josep González Cambray, ha deixat clar que els actes de protesta que protagonitzen els sindicats de mestres no l'aturaran i ha assegurat que no plegarà. Són declaracions a RAC1.
Hi ha boicots, hi ha sabotatges que estan fent anar formes que no corresponen a actituds pròpies del que significa ser mestre. I no són tolerables. És una manca de respecte i és un mal exemple com a mestre. És un mal exemple també pels nostres alumnats.
El conseller Cambray ha criticat que s'han vist imatges de persones violentes entre els actes de boicot i protesta que hi ha hagut últimament i ha insistit que aquestes persones no representen el conjunt dels mestres.
12 minuts i mig que passen de les dues del migdia. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora Teresa Esparvé, ella és secretària general de Comissions Obreres d'Educació. Senyora Esparvé, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com valora les paraules del conseller?
Home, nosaltres creiem que estem en contra dels actes violents, només faltaria, però creiem que la violència també està en moltes coses i, per exemple, l'escolta, el diàleg, arribar a la negociació, l'acord i construir a poc i reconstruir, si cal, el sistema educatiu també és funció de la conselleria i durant aquests mesos no ho ha fet, sinó que no ha reconegut i ha menystingut moltes vegades la representació legal de les treballadores, de les docents, de les organitzacions sindicals, i és una cosa de tots i de totes poder construir una altra vegada i apropar-nos per poder negociar, arribar a acords i per poder millorar l'educació.
De seguida en parlem del que està passant entre el Departament d'Educació i els sindicats. Abans em deixarà que li pregunti si Comissions hi era l'altre dia, la protesta contra el conseller al Paranif de la Universitat de Barcelona.
Doncs mira, aquest tipus d'actes no les hem organitzat als sindicats. No a cap cartell hi ha cap logo de cap sindicat, sinó que a les persones docents o altres tipus de professionals de l'educació es reuneixen en zones i llavors decideixen, no?, o a través de xarxes convoquen a persones. Vull dir que nosaltres no hem estat a l'organització d'aquests actes perquè és que realment no els han organitzat els sindicats, sinó que han fet algunes persones cridant a les xarxes i qui ho ha considerat ha participat.
Senyora Esparvé, per què han deixat de reunir-se amb el Departament d'Educació, segons va dir en els darrers dies el mateix conseller?
Perquè, mira, el temps de la mediació, que va ser el temps entre les vagues, tothom recorda que hem fet 5 dies de vagues, va haver-hi una tongada de 3 i una tongada de 2, el Departament de Treball es va oferir a mediar entre les dues parts perquè estava la negociació molt encallada. Nosaltres valorem des de la Federació d'Educació de Comissions Obreres que aquest temps ha estat un temps perdut, perquè fins i tot havia una proposta dijous que divendres ja no hi era, o una dimecres que dijous ja no hi era, i hem perdut aquest temps. Després, a última hora, el departament, veiem que no ens apropàvem a l'acord, sí que un dia abans de la mesa vam fer una prèvia, un divendres, i sí que va millorar la proposta, i nosaltres ho valorem positivament, de l'hora lectiva que demanaven de reducció d'horari lectiu per primària es fes el 22-23 i secundària, per tant, 23-24. Però creiem que aquesta proposta ha estat insuficient i per això nosaltres, unitàriament als sindicats, demanaven que per tornar a la mesa i negociar, la conselleria hauria de millorar molt més aquesta proposta perquè ha estat insuficient. I llavors ha hagut aquest desencontre de no poder negociar perquè el departament no millorava durant els mesos que sí que hem anat a les meses anteriorment, no millorava les propostes de negociació.
Sí, com sigui, però hi ha alguna possibilitat de negociació de cara a l'aplicació del nou calendari de cara al curs vinent o com el conseller Cambray dona les negociacions per trencades definitivament?
Home, nosaltres creiem que a curt plaç de cara al curs vinent és molt difícil, tot i que nosaltres continuarem mobilitzant-nos, fent concentracions i pressionant el departament. Però, clar, com el mateix departament va dir, també nosaltres hem valorat els sindicats, hi havia coses com l'hora lectiva o el calendari que s'havien de negociar aquests dies perquè ja estem al maig, no? I llavors, a curt plaç ho veiem difícil. Ara, a mig plaç, almenys la Federació d'Educació de Comissions Obreres, creiem que per aconseguir millores hem de negociar. O sigui que esperem que el departament s'avingui a fer una proposta millor i disposats a negociar, perquè tots els docents i totes les docents que han fet tot aquest esforç de fer vagues també són conscients que hem de donar una resposta i hem d'aconseguir millores per, com a conseqüència d'aquestes vagues.
Entenc pel que em deia ara, senyora Esparavé, que a curt plaç és molt difícil una negociació i que les manifestacions continuaran per part dels sindicats, que és possible que el curs vinent, és a dir, setembre que ve, pot començar el curs de manera convulsa amb vagues i protestes de nou.
Clar, si no hi ha hagut cap canvi, doncs continuarem amb la mobilització, no? Sempre els sindicats, almenys comissions, es movem amb un binomi que diem mobilització, negociació, no? La negociació no ha pogut estar perquè la proposta del departament, ja dic, tot i que ha millorat, ha estat insuficient per poder arribar a un acord, per tant, ens anem a la part de la mobilització i la pressió per poder continuar millorant, perquè es millori aquesta proposta, no?, per part del departament.
Deixi'm preguntar-li per últim. Aquest proper diumenge 1 de maig entenc que tot el sector educatiu tindrà un paper rellevant i de protesta, no?
Sí, sí, i tant. Nosaltres hem organitzat un blog sobre educació, sobre totes les lluites que hi ha, perquè una és la reversió de les retallades, però també de posar en valor la defensa i l'ús de la llengua catalana a l'escola, després millorar les condicions del sector del 0-3, no? O sigui que sí, serà molt important a l'1 de maig el sector de l'educació.
Secretària General de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparavé, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest migdia a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
18 minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. D'altra banda, també en volíem parlar de tota la situació amb l'escola concertada, sobretot l'escola religiosa concertada, i ho fem en aquest sentit, a aquesta hora, amb Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyora Ruiz, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Deixi'm preguntar-li primer de tot, senyora Ruiz, com afecta aquest nou calendari escolar a l'escola concertada, un nou calendari que ja ha dit el conseller Cambray que és inamovible i que no l'aturaran els sindicats en tota aquesta matèria.
Jo, si em permet, fer una prèvia i després
sí,
el tema que em pregunta. Que ara, escoltant la conversa prèvia, des de l'escola concertada el que sí que hem vist és que cap reivindicació d'aquests dies ha anat a favor de l'escola concertada, ni a favor de les famílies, ni a favor dels seus docents, ni a favor de la gent que treballa a l'escola concertada. I això, doncs, realment ens sap molt greu, no? Perquè al final hi ha un infrafinançament que les famílies han de pagar, hi ha uns docents que treballen més hores, o una dotació inferior dels docents, o manca de suport a tot l'alumnat amb necessitats educatives específiques que tenim a les nostres escoles, i cap d'aquestes reivindicacions les hem sentit aquests dies, no?
Perquè de seguida li repeteixo l'altra pregunta, però com veuen o afecta d'alguna manera que s'hagi trencat el diàleg sobre tota aquesta qüestió amb els sindicats i el departament a l'escola concertada?
No, perquè tampoc, o sigui, res del que s'ha posat sobre la taula era per l'escola concertada, que això és el que ens fa creu, no? Perquè tenim 20.000 treballadors a l'escola concertada també. El que passa que, bueno, hi ha ideologia darrere i sembla que només es vulgui potenciar un tipus d'escola, no? I no a l'altre. Nosaltres seguim també treballant i negociant amb el departament, sobre tots aquests temes que li he comentat, no? L'infrafinançament, perquè les famílies doncs, no hagin de pagar el que no cobreix el concert, les millores també pels nostres docents, no? De major dotació, o tot el suport que necessitem per l'alumnat amb necessitats que tenim escolaritat. Això ho seguirem negociant. De fet, venim d'un pressupost d'aquest curs que hi ha hagut 1.000 milions d'euros més del Departament d'Ensenyament i cap d'aquests diners ha anat a l'escola concertada, no? Per tant, seguim negociant amb el departament perquè el proper pressupost doncs, realment hi hagi el reconeixement de la tasca de tanta gent de l'escola concertada.
Per tant, des de la concertada, senyora Ruiz, segueix un diàleg fluid amb el departament, eh?
Sí, perquè volem fer avenços i volem aconseguir millores, no? Com tothom, que al final han de revertir la societat.
Li preguntava a l'inici com afecta aquest nou calendari escolar a l'escola concertada.
Tot aquest canvi de calendari ens hagués agradat que fos diferent, no? Que l'haguéssim pogut parlar, que l'haguéssim pogut dialogar, que haguéssim pogut tenir en compte també el moment en què això es plantejava, no? Perquè aquest curs ha sigut especialment difícil i més al mes de gener, que era, si se'n recorden que vam parlar, el moment més difícil de les substitucions, perquè amb la sisena onada de la Covid les escoles estaven passant per moments molt complexos, no? Per tant, ens hagués agradat que fos d'una altra manera. És cert que el calendari ja fa molts anys que la comunitat educativa demana que s'ha de revisar i s'ha de replantejar. Ens hagués agradat fer-ho amb més temps. És en un curs que també canvien currículums, per tant, bueno, no tindrem tant de temps per preparar, tant de temps que tampoc era gaire, però aquelles dues primeres setmanes del mes de setembre, en el que es feia molta feina a les escoles, de reunions, de preparar el curs i això, doncs ara s'han condensat en menys dies i, per tant, doncs ens haurem de replantejar com fer-ho, no? M'hauria agradat tenir més temps, això sí.
Deixem treure un altre tema a col·lació. De fet, l'anomenava, però és que ja fa dies que les patronals de les escoles concertades denuncien que el govern està incomplint el pacte contra la segregació escolar, un acord del 2019, recordem-ho, impulsat, de fet, pel síndic de Greuges per combatre la desigualtat a l'educació i que es va considerar històric per la complicitat del sector, no?
Sí, i de fet, malauradament o sortosament, depèn de com es miri, només és un tema de recursos. És a dir, hi ha un consens molt gran de país, que això és el més important, sobre la necessitat de donar oportunitats a tothom, no? I d'aconseguir una distribució equilibrada d'alumnat amb necessitats. I l'escola concertada hi és, de fet, hi ha sigut sempre. Jo poso, per exemple, moltes de les nostres escoles que tenen una realitat social molt diversa i també molt complexa com altres escoles públiques, no? Per tant, el reconeixement també al sector, però el reconeixement amb la mateixa intensitat, que per això calen recursos, és a dir, no podem, com està passant enguany, que les nostres escoles estem acollint, estem acompanyant desenes de milers, que es diu aviat, d'alumnes amb necessitats, que havien de venir acompanyats de recursos i aquests recursos no arriben. I qui se'n fa càrrec de tot això? Qui ho pateix? La mateixa escola.
Per tant, es pot dir a dia d'avui, senyora Ruiz, que la concertada està ofegada?
Sí, la concertada està vivint una situació molt complexa perquè han d'arribar uns recursos que no arriben. És a dir, ens sorprèn, per exemple, que hagi pogut donar un ordinador a tot alumne que vagi a l'escola pública independentment del nivell de renda i això no s'hagi fet per l'escola concertada. És a dir, al final són mesures de justícia social i de priorització. És a dir, entenem molt bé que les administracions tenen recursos limitats. Només faltaria, bueno, doncs anem a posar prioritats. Jo crec que hi ha una prioritat, que ara l'estem treballant al departament, que ja s'ha dit que el curs vinent doncs seria així, és l'alumnat amb necessitats educatives, d'entorns socioeconòmics complexos o de famílies amb necessitats. Aquí s'han de basar els recursos abans que qualsevol altra mesura.
No seré jo, senyora Ruiz, el gran defensor de res, perquè, entre altres coses, em toca fer preguntes i no exposar les meves idees davant dels micròfons, però sí que és cert que faríem bé tots de recordar una mica la història del per què la concertada, i és perquè la pública no arribava a tots els llocs i, per tant, es va decidir per obrir un nou sistema d'escola concertada. Se senten fins a cert punt menys tinguts de tota la feina que ha fet la concertada i que no se li ha reconegut en aquest sentit? I, per tant, es posen menys recursos, com vostè diu?
Jo crec que, més que sentits, el que sentim és que hi ha uns prejudicis que són del tot falsos i injustos. i que també és la nostra obligació dir-ho, no? I que la gent ho sàpiga. Sap que últimament, amb el tema de la postveritat, al final un discurs és igual si és veritat o mentida. Mentre la gent el cregui i l'entomi, doncs endavant, no? I amb això hi ha molt desconeixement de la realitat de l'escola concertada. Jo l'altre dia estava en una escola concertada que està passant moments molt complicats, una escola de fa més de 100 anys en una població, que resulta que és l'escola que es va construir per poder donar educació a les filles, justament eren filles, de famílies sense recursos, perquè no anaven a l'escola. I això s'ha de recordar, i això s'ha de posar en valor, i per tant és una riquesa que Catalunya tingui tot un teixit d'escola concertada i d'escola religiosa sense ànim de lucre, que això cal recordar-ho, sense ànim de lucre, que està fent un gran servei a la societat, com fan les escoles públiques, però no n'estem fent menys, estem fent el mateix. Jo crec que això falta reconèixer-ho per part de moltes institucions, també.
Secretària General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, senyora Meritxell Ruiz, com sempre, un plaer parlar amb vostè. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu-siau, bon dia.
25 minuts i mig que passen de les dues del migdia. Parlem ara d'economia perquè l'IPC al conjunt de l'Estat ha baixat 1,4 punts aquest abril, situant-se així al 8,4% segons l'avanç de l'Institut Nacional d'Estadística, Anna.
La taxa no baixava tant en un sol mes des de fa més de 35 anys, en concret des del 1987. Els experts apunten que aquesta disminució s'explica sobretot per la baixada de preus de l'electricitat i les gasolines.
I pel que fa a la taxa d'atur a Catalunya, durant aquest primer trimestre s'ha incrementat una dècima respecte a les últimes dades de finals de l'any passat.
Així doncs, la taxa se situa en el 10,2% segons les dades de l'enquesta de població activa. Tot i aquest petit repunt, es tracta de la taxa més baixa des del 2008 i es manté més de 3 punts per sota de la mitjana espanyola, que té una taxa d'atur del 13,6%.
I atenció a aquesta notícia i a les seves possibles conseqüències. Algèria amenaça Espanya de tancar l'aixeta del gas.
El ministre d'Energia algerià ha estat molt clar. Si Espanya utilitza el gasoducte del Magreb, que es troba ara mateix tancat per fer arribar gas algerià a un altre país que no està previst en el contracte, serà considerat un incompliment. Així mateix, la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha avisat que en cap cas el gas adquirit pel Marroc tindrà procedència algeriana.
Sapiguem també el que està passant a Rússia, perquè el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha estat molt clar i avisa que l'enviament d'armes a Ucraïna per part d'Occident representa una amenaça a la seguretat del continent europeu.
Peskov ha fet aquestes declaracions en resposta als comentaris de la ministra d'Exteriors britànica, Liz Truss, que va dir que els països que s'oposen a la invasió russa hauran de multiplicar el seu suport, incloent-hi el subministrament d'armes pesants, tancs i avions. Putin ja va amenaçar ahir que hi hauria atacs llampecs a qualsevol país que interfereixi en el conflicte a Ucraïna.
Per cert, que l'entrada a l'OTAN de dos països tradicionalment neutrals com Finlàndia i Suècia està cada vegada més a prop a causa de les amenaces de Vladimir Putin.
De fet, l'Aliança Atlàntica rebrà els dos països amb els braços oberts si decideixen sol·licitar la seva entrada els pròxims dies. El procés asseguren que serà ràpid. De fet, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha garantit que els oferirà garanties de seguretat davant del Kremlin durant el període de transició.
I el govern espanyol prohibeix l'arribada d'un vaixell maltès a Barcelona amb càrrega d'un mercant rus sancionat per la Unió Europea.
El vaixell maltès de nom Black Star tampoc pot accedir a aigües territorials espanyoles. De fet, Capitània Marítima ja li va denegar l'accés al port de la capital catalana dilluns passat.
I males notícies en plana cultural, perquè aquest matí hem sabut que ha mort als 64 anys l'actor Jaume Baucís, integrant de La Cubana des de 1986 a causa d'un càncer.
Sí, exacte, un matí negre al món de la cultura, perquè també s'ha conegut la mort de l'actor Juan Diego als 79 anys. L'intèrpret, conegut per fer de Don Lorenzo a Los Hombres de Paco, també havia protagonitzat títols emblemàtics del cinema espanyol com Los Santos Inocentes, El Setè Dia o You Are the One, així com també amb una llarga trajectòria en el teatre. Juan Diego feia anys que patia a diferents malalties.
Per cert, que segons ha avançat el diari The New York Post, aquest dimarts va morir Daniel Auster, el fill del novel·lista Paul Auster, per una sobredosi.
L'home tenia 44 anys i estava en llibertat sota fiança després d'haver estat acusat de l'homicidi del seu nadó de 10 mesos que va ingerir heroïna i fentanil. Segons el diari, es creu que la mort del fill de l'escriptor ha estat per accident, ja que encara hi havia drogues sobre la taula i la dosi que va ingerir era similar a la que normalment prenia.
Mig minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Canviem de qüestió perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha engegat un gran pla de prevenció d'incendis. De fet, és el més ambiciós d'aquesta tipologia que ha fet la Generalitat fins a dia d'avui, amb una dotació total de 72 milions d'euros pels propers 4 anys.
L'objectiu és preparar el territori per als incendis de sisena generació, coneguts per la seva virulència, que ja són una realitat al territori català. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Santijas, ha destacat la importància de la prevenció en els casos d'incendi.
És evident que el foc zero, no? No existeix. Vivim en un país mediterrani on hi ha hagut incendis, n'hi haurà, però el que treballem és perquè no es converteixin en aquests grans incendis i justament no posin en risc, doncs, ni els nostres ecosistemes ni la vida de les persones.
Per cert, també, que l'Ajuntament de Reus ha fet el primer pas per implementar la zona de baixes emissions.
El consistori ha tret a concurs públic el primer contracte sobre aquest àmbit amb un pressupost de 24.200 euros. Les empreses interessades tenen fins al 12 de maig per presentar les seves ofertes. Quan s'hagi adjudicat el contracte, es preveu que el projecte estigui redactat en un termini de 2 mesos. Amb el projecte redactat, l'Ajuntament de Reus traurà a concurs públic un segon contracte, el de l'execució de les obres en si.
I la Comissió Europea ha aprovat avui un pla imputat per Espanya de 169 milions d'euros en ajudes als productors de llet espanyols.
Es tracta d'ajudes directes als productors de llet d'ovella, cabra i vaca, que estan en actiu i que s'han vist afectats per l'augment dels preus de l'electricitat, els aliments per als animals i el combustible com a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Els productors de llet de vaca podran rebre 210 euros pels primers 40 animals i 140 euros per la resta fins a 180. Els que tinguin més de 180 animals rebran 100 euros per la resta. Els productors de llet d'ovella rebran 15 euros per animal i els de cabra 10 euros.
I la Generalitat ha pagat 543 milions a l'Autoritat del Transport Metropolità per compensar des del 2020 la pèrdua de més de, atenció, 830 milions de viatges a causa de la pandèmia.
Això vol dir que en aquests dos últims anys el govern ha subvencionat aquesta entitat 65 cèntims per viatge no realitzat dels gairebé 300 municipis de la província de Barcelona. Els desplaçaments perduts fan referència als diferents operadors de l'ATM, metro, bus, tramvia, ferrocarrils i rodalies. Els 543 milions surten del pressupost destinat per la Generalitat per combatre la Covid en tots els seus àmbits que venen de l'Estat i del propi govern català.
Gràcies, Anna. 2 minuts que passen ara mateix de 2:45 de la tarda. Obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El jutjat que investiga la violació a Igualada accepta la patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, com a acusació popular, però a qui no accepta com a acusació particular és a la discoteca Èpic, segons ha comunicat la patronal de l'oci nocturn. El pronunciament judicial arriba després que el jutjat hagi aixecat el secret de sumari del cas.
Tant la patronal com el local d'Igualada es van personar el mes de novembre del 2021 com a parts acusadores, popular i particular, respectivament, poc després que passessin els fets. Ara, amb l'aixecament del secret de sumari, Fecasarm ha sabut que el jutge l'ha acceptat com a acusació popular. La discoteca Èpic es personarà en els propers dies en la mateixa qualitat, després que el jutge no hagi denegat que sigui acusació particular. La notícia arriba l'endemà de saber que s'hagi aixecat el secret de sumari del cas. Això vol dir que el jutge té tots els indicis necessaris per tirar endavant la causa i que l'advocat del principal sospitós, que ara es troba en presó preventiva, els pugui conèixer sense por a que destrueixi proves.
També us expliquem que queden en llibertat 11 detinguts acusats de pertànyer a una xarxa que falsificava carnets de conduir a Girona. És una nova fase de l'operatiu que va començar el maig de l'any passat.
Tots ells hauran d'estar a disposició del jutjat quan siguin requerits i continuen com investigats en el procediment obert per falsificació de document públic i suborn. Els arrestats es van acollir al dret a no declarar durant la compareixença davant del jutge. L'operatiu es va dur a terme aquest dilluns en diverses poblacions com Olot, Figueres, Girona, Vic i Mallorca. I és una nova fase de l'operació contra la xarxa que falsificava carnets de conduir a través d'un informàtic que treballava per la DGT a Girona. La primera fase es va fer al maig de l'any passat, que va acabar amb la detenció dels presumptes líders de la xarxa.
I vist per sentència el cas d'un home acusat d'abusar i agredir sexualment un menor amic dels seus fills d'acollida en Post. El processat ha negat els fets durant el judici, però reconeix haver tingut un comportament inadequat. S'enfronta ara a 13 anys de presó.
Els fets es remunten a l'agost del 2019 al domicili de l'acusat. Durant el judici, el processat ha negat els fets, si bé ha reconegut que va tenir un comportament inadequat amb el menor i que ho feia de broma. El noi, aleshores, tenia 13 anys d'edat i era amic dels fills que vivien en situació d'acollida amb el processat. Anteriorment, l'home havia tingut fins a 10 menors en acollida. L'acusat ha mostrat penediment i ha demanat perdó al noi, que ha declarat a porta tancada en una entrevista enregistrada. El fiscal ha sol·licitat una indemnització de 50.000 euros per danys morals i l'acusat s'enfronta a 13 anys de presó.
I també s'ha desarticulat un grup criminal dedicat a la venda de productes falsos des de Barcelona i des de Múrcia. Hi ha 5 detinguts i s'han intervingut quasi 30.000 articles.
El que feien era anunciar-los a través de les xarxes socials, on tenien uns 200.000 seguidors i els distribuïen mitjançant empreses de missatgeria. Hi ha 5 detinguts i s'han intervingut quasi 30.000 articles, principalment sabatilles esportives, conjunts de xandall de clubs de futbol, samarretes, pantalons, bosses i perfums.
I finalment us expliquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat un clan familiar per vendre drogues en establiments comercials de Sant Pere de Ribes, Martorell i Vilafranca del Penedès.
Els agents han detingut a 7 persones acusades d'un delicte contra la salut pública. 4 d'ells han entrat a presó preventiva. Els investigats usaven un supermercat, un gimnàs i un bar per encobrir la venda de drogues.
Gràcies, Sílvia. 5 minuts i mig que passen de 2:15 de la tarda, plana esportiva.
Esports.
David Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Encetem plana esportiva d'ahir perquè el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-2024 mentre durin les obres de remodelació del Camp Nou, que començaran aquest proper mes de juny.
Sí, així ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta, després de l'acord arribat amb l'Ajuntament de Barcelona. Laporta ha explicat que les obres del Camp Nou començaran el mes de juny d'aquest any. Quan acabi la temporada, es començarà per unes actuacions que seran compatibles amb l'assistència de públic a l'estadi. I un cop acabi la propera temporada, el primer equip es traslladarà a jugar a l'estadi de Montjuïc i serà llavors quan al Camp Nou es faran el gruix de les obres amb l'enderroc d'una part de la tercera graderia, la seva construcció completa nova i la instal·lació de la coberta. Així explicava el calendari el president Joan Laporta.
La 23-24 ens n'anem a Montjuïc i la 24-25 tornem a l'estadi i hi haurà una compatibilitat entre l'activitat esportiva i el que és un aforament al voltant preveient del 50%, i la 25-26 ja es culminarien les obres.
Aquest matí s'han reunit directiva i govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona i han acordat el permís del consistori per tirar endavant les obres. De moment no s'han donat detalls de l'afectació que tindrà pels veïns que el Barça jugui a Montjuïc, ni tampoc per la mobilitat ni l'aportació que farà el club pel lloguer de l'Estadi Olímpic. Sobre l'espai Barça, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut insistir que l'acord és molt positiu per a la ciutat perquè permet guanyar més espai públic i obre més el recinte als veïns. També implica renovar més de 110.000 metres quadrats on es generaran més zones verdes.
Doncs avui podem presentar un molt bon acord, per al club, per al Barça, però un bon acord també per la ciutat de Barcelona, un acord que ha estat molt ben treballat, i vull agrair la feina dels equips tècnics de les dues institucions que han treballat colze a colze i amb molta sintonia. I, per tant, és un acord molt satisfactori, com dic, no només pel Barça, sinó per la ciutat i pel conjunt del país.
Ada Colau també ha explicat que les dues parts estan treballant ara en les condicions del trasllat a l'estadi Lluís Companys i en les despeses que haurà d'assumir el Barça.
Mentrestant, però, l'exentrenador del Barça, Ronald Koeman, ha carregat avui contra el president Joan Laporta, lamentant la seva falta de suport quan estava al capdavant de l'equip.
L'holandès ha parlat aquest migdia per primera vegada en públic des que va ser destituït de la banqueta blaurana. Ho ha fet a Barcelona durant la presentació de la Koeman Cup de golf, un torneig benèfic que ell mateix organitza per recollir fons per a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ha dit això sobre Laporta.
Jo no he tenido el apoyo máximo de un presidente. Espero que ha aprendido de esto, de sí dar el apoyo a Xavi y de saber que exactamente es la situación del club.
Koeman ha estat molt dur amb el president i no s'han estat a parlar de la situació actual de l'equip. Atenció, perquè l'holandès ha recordat que quan ell va marxar del Barça estava a 8 punts del Madrid i ara la distància és del doble. D'altra banda, ha demanat a l'afició que faci costat a Xavi i espera que tingui el suport que ell no va tenir.
I ara sí, en l'àmbit estrictament esportiu, contratemps per Sergi Roberto i Òscar Mingueza.
Roberto ha vist com se li complica la recuperació de la seva lesió. Després de recaure ja estarà apartat de l'equip. Es calcula unes 5 o 6 setmanes més, així que ja no tornaria a jugar fins la propera temporada. D'altra banda, aquest migdia el club ha informat que Mingueza ha donat positiu en coronavirus i, tot i que es troba bé, està aïllat.
Pel que fa a l'Espanyol, l'equip s'ha entrenat aquest dijous per preparar el duel de dissabte contra el Real Madrid.
Els pericos poden evitar que el Madrid sigui campió aquest cap de setmana. Els blancs en tenen prou amb un empat, però és que els blanquiblaus encara no s'han assegurat la permanència a primera divisió i tenen fam de victòries. Aquest migdia ha parlat el davanter Raúl de Tomàs, que aquests dies ha protagonitzat alguna polèmica amb aficionats pericos a través de les xarxes socials quan li van recriminar la derrota contra el Rayo. De Tomàs ha dit, però, que respecte a les opinions de tots els aficionats i ha volgut tancar així el cas. Sobre el partit de dissabte ha explicat, però, que amb un empat es conformen.
Todo lo que no sea perder es bueno. Estamos yendo al campo del líder, o sea, un empate evidentemente sería bueno. Creo que estamos jugando contra ahora mismo el mejor equipo de la categoría porque es el primero y un empate sería bueno para ellos y para nosotros. Entonces, bueno, evidentemente vamos a salir a ganar. Pero si no se puede ganar, pues el empate será bueno, claro.
El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda. Demà el tècnic Vicente Moreno compareixerà per donar-ne detalls. Un partit, per cert, que la federació ha comunicat avui, que estarà sota les ordres del col·legiat José Luis Munero a Montero amb Hernández Hernández al VAR, i també el Madrid ha comunicat, ja que el defensa Àlava serà baixa per al partit d'avui i es dubta per a les eliminatòries de la Champions de la setmana que ve.
I encara en motor, l'expilot espanyol Jorge Lorenzo entrarà aquest cap de setmana al Saló de la Fama de MotoGP.
Aprofitant que a partir de demà el Mundial de Motociclisme fa parada a Espanya en el Gran Premi de Jerez, el 5 vegades campió del món i guanyador de 47 carreres en la categoria reina, retirat l'any 2019, es convertirà finalment en llegenda. Després d'una espera de gairebé 3 anys, l'acte d'homenatge s'ha agendat per dissabte a les 6 de la tarda.
I finalment, en tennis, Núria Parrizas ja és als 16ens de final de l'Open de Madrid.
Sí, aquest matí s'han disputat els primers partits del quadre principal femení. Parrizas ha superat Arcister, a número 27 del món, en 2-7, 6-4 i 6-2. En aquests moments ja en joc el partit de la catalana Paula Badosa contra Kudermetova. Acaba de començar el partit fa pocs minuts, per tant s'està jugant el primer set. Demà serà el torn de Garbiñe Muguruza. El quadre masculí no començarà a competir fins al 2 de maig. La gran expectació serà Rafa Nadal, que ja és a Madrid i que aquesta tarda ja s'entrenarà a la Caja Màgica. I abans d'acabar, Joan, seguirem pendents aquesta tarda d'una notícia que ha avançat aquest migdia la premsa italiana, que està informant de la mort dels 54 anys del conegut representant de jugadors Mino Raiola. La notícia, com dèiem, l'han avançat diferents mitjans, però diferents periodistes estan encara confirmant aquesta notícia. Estarem pendents als butlletins i al punt i seguit aquesta tarda a les 6.
Doncs, com deies, estarem pendents de la situació de salut de Mino Raiola i sobre aquesta notícia, que encara no sabem del tot si és cert o no, si s'ha confirmat o no, o de com segueix la seva evolució. 3 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Anem a un moment a escoltar aquells que ens donen de menjar, que és la publicitat. De seguida tornem i escoltem la cultura.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
A mig minut i arribarem a 3:45 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui és dijous.
De pífies.
Abans, però... Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui toca dia també de parlar de castells, eh?
Avui sempre, sempre. Sempre ve de gust sempre, parlar de castells.
Sempre poder no.
Ara que ens hem recuperat, home...
Què es fa properament, això de la nit dels castells? Com va això? Què és ben
sí.
bé, això?
Sí, bo, a veure, és el desembre. No és...
Sí, però s'ha...
Ho dic perquè no és properament.
Però... No, però s'ha presentat ara, s'ha presentat ara.
Sí, s'ha confirmat que recupera. La nit de castells és una Correcte. Entrega de premis on, bueno, es donen tot tipus de premis a les colles, persones, campanyes, iniciatives, per premiar pues, el que ve a ser el món casteller. I la veritat que està molt bé perquè... L'anterior es va suspendre per la pandèmia i ara pues, es recupera i, per tant, doncs, és una molt bona notícia. I se celebra a Valls, com no, quilòmetre zero.
Diguem que podria ser la festa de la festa dels castells, eh? Una mica seria això.
Sí, bueno, a veure, festa dels castells mai falten i, per tant, em costaria...
M'havies dit, Sílvia, no sé si ho volies dir o no, però jo ho dic igual perquè m'agraden aquestes coses, havies estat jurat d'això.
Bueno, de fet, havia de ser jurat a l'any de la pandèmia. Però, clar, es va suspendre.
Va, ara sí, gràcies a Sílvia. Queda't aquí amb nosaltres a Seguim Cultura. Abans, però, tenim darreres hores, Xavi?
Sí, Joan, perquè comentàvem abans d'acabar els esports, la notícia aquesta de Mino Raiola, doncs el seu perfil oficial de Twitter acaba de publicar ara que... per fi el dit que gestiona ell mateix, que on diu que està enfadat perquè és la segona vegada en 4 mesos
que l'han matat.
Que el donen per mort.
Ai, pobre. Pobre. Sí, com sigui, Mino Raiola, però estaria hospitalitzat, almenys?
No ho especifica.
No ho sabem, això, encara.
No ho especifica.
Ens seguirem pendents. Ens seguirem pendents dels doncs, esports d'aquesta casa, els butlletins, el punt i seguit amb Carla Buigues al capdavant dels esports. Ara sí, va, Olma, pífies.
Comencem aquesta tanda de pífies i, en aquest cas, Estel Mitzi, aquest programa, ens dona molt de contingut. I sabeu allò de quan voleu dir una paraula però no us acaba de sortir i us entrebanqueu? Doncs aquestes són les companyes Anna Closa i Sílvia Muñoz.
Estamos buscando una palabra.
El jutge dictamines...
Perdón, el...
Concéntrate.
Els ajuts es podrien avaluar...
Concéntrate.
És allò, quan no surt una paraula, no surt, eh? Això
sí,
passa
sí,
amb la ràdio.
No vol sortir, no vol sortir.
És una cursa de tanques. I aleshores, la primera ja caus totes.
Sí, però... Sílvia, mira, ara t'he portat la següent pífia perquè això és una cosa que ens passa evidentment a tots i just abans d'entrar al programa en roda de premsa el davantit a l'espanyol en Raúl de Tomàs ha deixat anar aquesta perla molt en la línia de la pífia que acabem de posar.
Estamos buscando una palabra.
El jutge de...
Però no, aquesta és la mateixa.
Aquesta és la mateixa.
Seria la següent, eh?
Exacte.
Fue un partido malo y se está generando muchas especulaciones... És perquè... Bueno, da igual.
Bueno, tiro pa'lante.
Això és de fa escassos minuts, Raúl de Tomàs, en la roda de premsa.
Sí,
bueno,
sí,
da igual.
Com el té de l'espanyol.
M'encanta.
En fi, allò, quan no surt la paraula i els que ens dediquem a la veu, en fi, passa això.
Quan no surt, no surt, no?
Va, més coses. Malo y se está generando muchas especulaciones. Perdona. És perquè... Bueno, da igual.
Bueno, eso.
A mi m'encanta el
coses
final.
Coses que no són, eh?
El bueno, da igual, ja tiramos pa'lante.
M'has entès, no?
Sí,
doncs això.
Exactament. I bé, més pífies, i ara és el torn de la servidora, perquè sempre n'hi ha alguna. I jo, de fet, des que estic a Radio Estel, m'estic donant compte que llegeixo a vegades els números al revés. És a dir, el giro. I em passa l'hora de guardar talls de veu, que sempre giro els números, i què està passant? Doncs en aquest cas estava explicant una notícia, i és que Andorra s'havia acordat a pujar el salari mínim un 3,3%. Recordem, a pujar el salari mínim. Doncs si estem parlant de pujar el salari mínim, jo vaig dir això, Déu-n'hi-do, quina pujada.
També s'augmentarà el salari mínim. A partir de l'1 de maig es passarà dels 1.557 euros als 1.200.
Va haver menos trabajo para todos.
Sí, sí, evidentment, de 1.500 a 1.200 el salari no acabaria de pujar.
A part, em vaig quedar com tan tranquil·la. Jo m'havia llegit bé en el meu cap, el que passa que ho vaig...
I fia que no agrada Comissions Obreres.
Exactament.
Podríem valorar-ho així. Va, i tenim una última, eh?
Tenim una última i és una d'aquestes parletes que jo crec que podria entrar en el top 3 del rànquing de final de temporada. Ella és la Mercè Raga, del magazín de Ràdio Estel, que estava presentant a la doctora Magda Campins, repeteixo, Campins, i la va presentar així.
Doctora Campins. Hey, hey. Campins, clar, és que jo l'estava pensant. Hey, hey. La Mercè trasladado a la doctora Magda Camí. Hey, hey. Campins.
Camins. Amb Rafa Sanauja, en fi. Per cert, una abraçada molt gran a Rafa Sanauja, si ens està escoltant, que és molt probable, que és molt probable des d'una habitació d'aquelles que no fa gaire gràcia ser-hi a vegades, però en fi, que segur que d'aquí ben pocs dies ja és amb nosaltres. Olma, més cosetes, perquè comencem tant de notícies culturals i és que déu-n'hi-do les novetats festivals que ens portes avui.
Sí, Joan, avui l'actualitat està carregada de molts festivals i comencem escombrant cap a casa, no pot ser d'una altra manera, en aquest cas anem cap a Girona, perquè aquest cap de setmana comença el festival Estrenes i qui l'inaugurarà, i a més estrena nou àlbum, és la banda d'indie pop més internacional de casa nostra i estem parlant dels Dorian.
Molt xulos, Dòria, m'agraden molt. Em recorden una mica...
Els donava per retirats.
Sí? Doncs han tornat. Tornar sempre és la millor part de l'aventura.
Em recorden una mica el Madrid de fa uns quants anys, ja? Una mica la movida, em recorden, Dòria. Tenen aquell regust, mira.
Em vaig quedar amb a qualsevol altra part.
També.
Em vaig quedar allà.
També. Què?
És que a qualsevol altra part jo també m'hi hagués quedat. S'ha de dir que quan fas una cançó com aquesta costa després d'estar a l'alçada, però això que estem escoltant ara és Energia Rara, que és el primer avançament del nou àlbum que trauran i que estrenaran, de fet, al Festival Estrenes. I avui m'he estat llegint una entrevista que els hi feien al grup i deia que aquest nou àlbum el que fa és mirar cap a la societat després de batallar en aquesta batalla que ens ha agafat a tots, que és la pandèmia, i que també parla de feminisme i de gentrificació. I res, anunciar que demà actuaran al Festival de Girona amb gairebé 100% de les entrades venudes, així que encara esteu a temps.
Quines ganes de festival que tenim després de tota la pandèmia i de tot plegat. En fi, més novetats, Olma.
Més novetats perquè avui mateix arrenca el Festival d'Autor de Barcelona i saps quina pel·lícula inaugurarà amb totes, això sí, ara sí, amb totes les localitats esgotades? Doncs no podia ser d'altra manera que la pel·lícula d'Alcarràs, de la Carla Simón, guardonada amb el prestigiós Os de Berlín. I no només Alcarràs, sinó que en el festival s'hi podran veure més de 120 pel·lícules. I, de fet, aquest any destacar les 66 estrenes catalanes que hi hauran, que normalment no hi ha tanta presència ni
65,
tantes estrenes.
Eh?
66 estrenes 66. Catalanes. I entre films espanyols i catalans, en aquest cas, doncs més destacats que podrem trobar en el Festival d'Autor de Barcelona i trobem el duo de Meritxell Colell i també el retorn de Nelly Reguera amb La Voluntat.
66, és a dir, podríem dir que s'estrenaran més pel·lícules que independentistes espiats pel Pegasus. Obrim plana de notícies curioses també, perquè avui podem anunciar que els primers turistes espacials han tornat a la Terra després de 17 dies d'expedició i després també de pagar més de 50 milions d'euros cadascun.
50 milions d'euros cadascun per persona, sí, s'ha de ser ric. I és que la missió d'Axiom Space, que és de la companyia de SpaceX, que segur que n'heu sentit a parlar, que és la companyia de l'home més ric del món, de l'Elon Musk, que hi va comprar Twitter, per cert, doncs ja ha aterrat a l'Atlàntic. De fet, l'aventura espacial ha estat molt més moguda del que pensaven, perquè ha durat uns dies més, ho han hagut d'ajornar l'aterratge per causes climàtiques, meteorològiques, climàtiques, i res, apunta que a la nau hi viatjaven 4 persones i que no és allò de pujar a la nau, anar a l'espai i ja està, no. S'han hagut de preparar uns quants mesos abans, tant de forma psicològica com també tècnica, perquè anar a l'espai, doncs, no és una cosa fàcil.
Tu aniries o no?
Jo, encantadíssima. O sigui, tant de bo algun pagués, perquè evidentment jo no tinc 50 milions d'euros al banc, a anar a l'espai. També s'ha de dir que és el primer viatge que hi ha hagut de turistes. Vull dir, a mesura que passi el temps, no sé si ho arribarem a veure, però seran molt més barats els bitllets.
A més, psicològicament, no sé què pot implicar anar a veure l'espai. Vull dir que potser l'estem idealitzant massa i potser no és tan turístic com sembla.
No hi ha llum.
Bueno, no sé, és que veure allà d'on vens, allà tan petit, no, bueno, tan gran, no sé.
Et canvia la vida segur.
seguríssim. De fet,
sí, tinc dubtes,
són, solen ser expedicions, les, o sigui, aquesta és la primera, però les pròximes que ja n'hi han de planejades molt curtes, és a dir, aquesta havia de durar 9 dies, al final ha durat uns quants més, però vull dir que no t'hi estàs molts mesos.
I atenció, notícia relacionada amb la gastronomia, també, eh?
Sempre parlem de gastronomia en aquest programa, bueno, i si podem relacionar espai i gastronomia, us en recordeu que fa uns dies dèiem la notícia de que el xef Andrés, el xef espanyol Andrés, portaria el menjar a l'espai? Doncs era en aquesta missió, i en aquesta missió s'ha menjat paella.
Déu-n'hi-do.
Portada pel xef Andrés.
Sempre.
El xef Andrés no ha anat fins a l'espai, l'ha enviat. Però
xef
sí,
José,
sí.
Andrés, José Andrés, per cert, que està fent una feina immensa.
Per això l'altre dia aquella que la marxa.
Sí.
Exacte. Ves que no fossin grans d'arròs que van donar la volta.
No, i no, sembla una notícia molt curiosa, però això sí que és cert que està canviant moltíssim el paradigma, perquè és la primera imatge on podem veure persones que no són astronautes, sinó que són persones, diguem-ne, normals, que no són astronautes, turistes a l'espai. I això sí que ens està canviant tot el paradigma, i a veure què ens trobem d'aquí uns anys.
De seguida parlem d'una notícia d'última hora i donem pas a Lluït Caselles abans, però atenció als cinèfils de la sala, atenció als cinèfils que ens esteu escoltant, perquè teniu una setmana per veure aquestes pel·lícules i sèries a la plataforma Netflix abans que les treguin de catàleg.
Sí, Joan, com sempre, doncs, informació de servei.
Y yo sentado en la arena, el viento que pega la ola lo vuelve a llevar.
Com dèiem, Joan, sempre informació de servei, i s'ha de dir que Netflix precisament no està en els seus moments més gloriosos, i és que per començar, la plataforma ha patit una caiguda de subscriptors històrica, mai n'havia patit, i n'ha perdut 200.000. I després d'aquesta pèrdua també és que l'empresa vol introduir noves quotes i també una forma de prohibir compartir comptes, és a dir, que ja no es podran compartir comptes. Llavors, un dels principals problemes que té...
No es podran compartir comptes,
no.
ni un, eh?
O sigui, si tu voldràs compartir, hauràs de pagar... No sé si era 1,5 € o 2 € més per cada, per la taxa que paguis.
Amb el que està caient Netflix, només els hi falta això,
sí,
ja.
Sí, i un dels principals problemes que té és que es perd molt contingut, llavors cada vegada les persones, doncs, es plantegen abandonar la plataforma. Mm-hmm. Però és que el problema de la pèrdua de contingut és pels drets de distribució, perquè el que fa Netflix és que compra els drets per temps limitat, és a dir, que les pel·lícules se'n van, és a dir, o són de producció pròpia o compren tots els drets, per tant, les poden tenir sempre, o com que són de temps limitat, doncs els perden. I els cinèfils, com dèiem, apuntat, teniu 2 dies, perquè de fet marxen el dia 30, per veure, i aquí porto un llistat d'algunes moltes altres.
Rapidíssim.
Un monstruo viene a verme, Love is a War, Capitán Fantàstic, En la línia de fuego, Safe, Angry Birds 2 i bastantes altres, així que les piles a la plataforma.
I ara sí, 4 minuts i arribem pràcticament a les 3 de la tarda. Us volíem donar una notícia d'última hora, i és que ja hi ha els resultats de la votació del decret anticrisi que anunciàvem tot just inici aquest programa. Lluït Caselles, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, s'ha aprovat amb 176 vots a favor, gràcies als vots de Bildu, com comentàvem ja des de primera hora del matí, i sense el suport del Partit Popular ni tampoc dels 3 partits independentistes, Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, que, com bé hem també explicat a primera hora a l'informatiu, denuncien aquesta gestió del Catalan Gate. Ha estat una votació, com ja es preveia, molt i molt i molt ajustada, perquè hi ha hagut en total 176 vots a favor i 172 en contra. Per tant, Pedro Sánchez ha salvat la votació pels pèls.
Per tant, tot plegat, just com ho anunciàvem aquest matí, com ho feia Pol Marçà també aquest matí, no hi ha hagut cap canvi, res, cap sorpresa en res, eh?
No, no hi ha hagut cap canvi d'última hora.
Va, 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda, i ara sí, anem a la musiqueta, Olma, si et sembla.
Perfecte, Joan, cap problema, i com que hem dit que avui passava tota l'actualitat per moltes novetats musicals, acabem amb un dels grups que estarà en el Festival Grec, que ja tenim nou cartell, de fet és la 46a edició, i com molts altres festivals, tornen a reprendre la normalitat després de la pandèmia, així que avui acabem amb l'Escolania de Montserrat i la Rosalén, que estaran actuant al Festival Grec. Acabem amb una versió de la Rosalén i l'Escolania de Montserrat, però al Festival Grec l'Escolania de Montserrat actuarà amb el ballarí flamenc Israel Galván. Serà una actuació única, això sense cap mena de dubte, i anunciar que des del 29 de juny al 27 de juliol hi haurà el Festival Grec. Ja podeu comprar entrades, i avui volem acabar amb l'Escolania de Montserrat, Rosalén i el seu Jo em rebel·lo.
Jo em rebel·lo envers allò que em fa patir, cada vegada es no m'entén, perquè s'ha oblidat del que vol dir estimar. Jo em rebel·lo quan només cerco l'amor,
Rosalén, acompanyada de l'Escolania de Montserrat, així marxem. Molt Magiró, gràcies, posant les ulleres de John Lennon que marxem. I nosaltres que tenim més informació a cada butlletí, a les 6 de la tarda, com sempre, amb Diana Silva i tot el seu equip, el punt i seguit, us deixem ja amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Molt bona tarda a tothom, fins demà.